És en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Al Penedès en xarxa reprenem la roda política que hem començat coneixent els actes del 25N a Olèrdola, Sant Sadurní i Els Monjos i fent una pinzellada als seus recursos municipals. I ara a Lourdes toca obrir tertúlia.
Doncs sí, Sílvia, i per això, primer de tot, molt bones, Esther, molt bones, Meritxell. I comencem amb la primera pregunta, i molt bones, Cristian. Comencem amb la primera pregunta, que seria si la violència masclista, que sabem que és una xacra i que arriba a tots els punts del planeta i tots els estatus socials, si des dels consistoris teniu mecanismes d'actuació, prevenció o bé ajuda. Si us sembla bé, comencem la roda parlant amb la Meritxell.
Hola a tots de nou. Sí, mira, a Sant Sadurní tenim disposem de diferents protocols. Tenim serveis, tenim recursos, i aquests recursos permeten detectar, atendre i acompanyar a la víctima. Això es fa des de diferents àmbits, es fa des de Mossos d'Esquadra, que tenen el seu propi protocol, la policia local, l'àrea bàsica de salut, els serveis socials, el servei d'igualtat, el d'atenció i assessorament psicològic, i també tenim un servei d'orientació jurídica. És a dir, que tenim bastants protocols a Sant Sadurní on es poden acollir les víctimes de violències masclistes, i la veritat és que es fa cada any, si hi ha alguna nova incorporació dins d'aquests protocols, s'actualitzen, es fan formació a la policia local, i després també tenim un protocol i una comissió a la infància, que aquí ja hi entren en joc les escoles i el servei de pediatria. També tenim un protocol que serveix per prevenir la mutilació genital femenina, i en tenim un altre pels matrimonis forçats. És a dir, que treballem amb un ventall gran de casuístiques que es donen a Sant Sadurní. La veritat és que el que voldria més poder arribar a tothom, i tenim a tothom força preparat per fer front a tot això.
Uh-huh. Esther?
Hola, bon dia a tots i totes.
Bon dia.
Doncs bé, els monjos, Santa Margarida i els monjos som més petits, no tenim tants recursos com els que ha comentat la companya Sant Sadurní. Sí, és veritat que treballem des de l'atenció psicològica a les dones, i sobretot aquest servei d'informació, no només des de l'àrea bàsica de salut, sinó des del servei de dona al dia. També aquests tallers de creixement personal, com he comentat abans, s'està treballant ara amb el Consell Comarcal, amb un protocol contra aquestes agressions masclistes, sobretot dintre de l'espai d'oci. Agafo també el que comentava el company, el Cristian, d'aquest protocol que s'ha fet al Vendrell, que ho trobo molt interessant, perquè nosaltres també estàvem ara plantejant-nos de cara a l'any vinent de començar a fer aquest protocol, que creiem que és tan necessari, no? Més que res perquè tota aquesta acció transversal, com comentava, és el que s'ha de fer. O sigui, hem de treballar amb aquestes eines de manera transversal, no només des de l'àrea d'igualtat, sinó des de totes les àrees i serveis de l'Ajuntament.
Uh-huh. Cristian?
Hola, Lourdes.
Hola, què tal?
Què tal? Tu diràs.
No sé si no has arribat a escoltar la pregunta que feia. Sí. Sí? L'has escoltat o no?
Sí, sí, vale. sí, he escoltat. En aquest sentit, la veritat és que els serveis que oferim des del Vendrell és força semblant al que comentaven les companyes, no? Tant a Sant Sadurní com Santa Margarida. Aquí, a més, tenim el SIAT, que és el Servei Integral d'Atenció a la Dona, que la veritat és que és un òrgan que ens ajuda moltíssim, perquè dona assessorament de forma gratuïta a les dones en matèria psicològica, en matèria jurídica, en matèria social, i és un nexe de connexió molt fort amb serveis socials per segons quines actuacions haguem de fer. Però que sí que és veritat que el SIAT, si alguna cosa tenim, és una manca de saber-lo exposar de cara a l'exterior, no? O sigui, creiem, i aquest és un dels comptes que tinc pendent a la regidoria, que el SIAT és una eina molt valuosa, que és una eina molt, molt, molt potent, però que ens falta arribar a la ciutadania i explicar en què consisteix aquest SIAT, no? A partir d'aquí, doncs, també tenim, doncs, una qüestió que vàrem aprovar el mandat passat, que era, doncs, que els serveis jurídics de la casa estarien a disposició en cas que una dona que hagués patit violència de gènere volgués interposar una denúncia i no tingués recursos per poder accedir-hi, no? O sigui, en aquest sentit, jo vaig bastant en la línia del que comentaven les companyes. Jo crec que l'administració, sobretot, tenim dues tasques molt importants, que és la tasca de prevenció i que és la tasca d'actuació. En la prevenció, doncs, bueno, en aquest sentit, doncs, podem realitzar una sèrie de campanyes pedagògiques com les que estàvem parlant, de visibilització, com parlava la companya dels bancs i de més, i crec que això és molt important, perquè al final un tema que la societat posa al centre de l'agenda pública, aquest tema jo crec que és necessari que les institucions el recollim. Ja ha passat amb el moviment feminista i ja ha passat amb la lluita contra la violència de gènere. I en aquest sentit, nosaltres com a administracions, doncs, com a responsables també de marcar en part aquesta agenda pública i política, crec que és important que posem a l'ordre del dia la necessitat de lluitar contra la xacra de la violència de gènere. O sigui, jo crec, i amb això sí que estic d'acord amb les dues companyes, tant amb la Meritxell com amb l'Ester, que és molt important des de les administracions posar-nos al dia i des de les administracions, doncs, oferir tots els recursos necessaris per seguir lluitant contra aquesta xacra.
Precisament anem a parlar de polítiques d'igualtat a nivell municipal. Existeixen? Si existeixen, com són? I si s'hauria d'apostar per polítiques d'igualtat més valentes? Comencem amb tu, Cristian.
Bueno, al final, això depèn de la responsabilitat de cada govern. Jo crec que hi ha una cosa molt important, que és que en ple segle XXI i en la situació en la que estem, qualsevol política pública impulsada per una administració ha d'anar acompanyada de la perspectiva de gènere. I de què parlem quan parlem de perspectiva de gènere? Doncs d'adoptar-la amb caràcter transversal. És a dir, tenint davant i tenint endavant totes les possibilitats i tots els sectors que hi poden influir en aquestes polítiques. És a dir, tots els inputs que nosaltres puguem realitzar com a administració que vagin dirigits a la totalitat de la població. I amb això també crec que té molta importància el llenguatge que nosaltres fem servir a partir dels documents oficials, perquè sí que és veritat que només ens cal mirar els documents oficials per veure que el llenguatge al final ens determina i ens defineix com a societat, i començar a canviar el llenguatge és començar a canviar-nos com a societat, i crec que això és important. Llavors, polítiques per promocionar la igualtat que hem de fer des dels ajuntaments? Doncs jo crec que és molt important, doncs, una cobertura mitjançant les polítiques públiques a totes les necessitats que puguem tenir, que puguin tenir les dones que han patit qualsevol tipus de violència. I en aquest cas, doncs, jo parlava, Vendrell, del protocol que hem presentat, però hi ha múltiples maneres per fer-hi front. El punt Lila jo crec que és ja una institució que s'hauria de començar a consolidar en tots els actors festius dels diferents municipis, així que el punt Lila informatiu o el punt Lila d'atenció, i al final, doncs, parlem de campanyes, perquè la visibilització, és a dir, que la gent vegi que els ajuntaments, que les institucions, que les administracions estem al dia i estem compromesos i compromeses amb aquestes reivindicacions, jo crec que és molt important. I quan parlem de polítiques públiques, d'aplicar la perspectiva de gènere i de posar en funcionament polítiques feministes, estem parlant precisament d'això, d'aplicar les polítiques públiques que surten des de les administracions amb transversalitat. Tenim pendents que ens dirigim al conjunt de la ciutadania, i tenim pendent que les polítiques públiques s'han de dirigir sobretot també a sectors tan delicats i tan necessitats de la nostra ajuda com ho podrien ser les dones que pateixen qualsevol tipus de violència i qualsevol tipus de masclisme. Així què cal dir? Crec que aquí tots hi serem d'acord amb la necessitat que tenim des de les administracions d'implementar polítiques públiques feministes, polítiques d'igualtat, i d'aquí en endavant jo crec que hi ha compromís d'un gran grapat de les administracions d'aquest país a posar-ho endavant.
Doncs sí, la veritat és que sí. Esther?
Bé, jo per afegir una mica al que ha dit el Cristian, crec que ho ha dit tot, és cert, sí, perquè ha fet un gran resum, no? Però penso que al final el que necessitem és anar totes les administracions i totes les institucions amb una, no? Ens hi trobem que els ajuntaments, els consells comarcals estan fent molts tipus de protocols, molts tipus d'actuacions, el punt Lila és un d'ells, però és que sembla que estiguem parlant d'una cosa que fa molt de temps, i recordar que els punts Lila es van començar fa res, potser fa un any, dos. Llavors,
sí,
clar,
més o menys.
Exacte, llavors, clar, quan parlem de calen polítiques d'igualtat, polítiques feministes, calen molt. O sigui, és necessari, però és necessari que les fem de manera sumant. O sigui, sí que podem fer activitats o actes puntuals dintre dels ajuntaments, dintre dels consells comarcals, però penso que aquí ha de dirigir des de Generalitat, des de Diputació, qualsevol actuació i qualsevol eina, recurs, ha d'anar dirigit a absolutament totes les entitats, no només parlem d'institucions i administracions, sinó entitats culturals, esportives. Pensem que el masclisme el tenim a la societat. Per tant, no podem només arribar amb aquestes polítiques públiques als ens i a les institucions, sinó és que hem d'arribar a la resta de la ciutadania i per això hem de posar recursos. El llenguatge, com comentava el company, és una lluita constant perquè aquesta perspectiva de gènere s'inclueixi dintre de tot el llenguatge de l'administració. Encara trobem molt llenguatge en el que la dona està invisibilitzada i s'agafa aquesta majoria plural del masculí com a generalitzat, no? Bé, jo només volia comentar això, que penso que des de les institucions, en aquest cas els ens més grans, haurien de fer aquest tipus de política de més recurs, no només econòmic, sinó tècnic i en general per tota la ciutadania.
Uh-huh. Meritxell?
Sí, jo estic molt d'acord tant amb el que ha dit el Cristian com amb el que ha dit l'Ester. La veritat és que hem d'aprofitar qualsevol cosa que tinguem a l'abast per fer-ho visible, eh? Nosaltres des de Sant Sadurní, en quant a festes i a punts liles, és veritat el que deia l'Ester, que realment això és molt nou. Jo quan vaig entrar al juny del 2019 en aquest ajuntament, aquí no s'havien fet punts liles, va ser una de les meves apostes. Aquell mateix setembre que tenim les fires i festes a Sant Sadurní, ja vam tenir els punts liles a les festes, tenim un protocol, vam fer una formació per la gent que estaven a les barres dels concerts, que va tenir molt bona acceptació, i vam començar doncs, a fer aquests punts liles, després ho vam fer amb el Cabatast, amb la Festa Major. L'acollida de la gent davant dels punts liles, primer per novetat, no? Suposo que és novedós, se t'acosten, i què hi feu aquí, no? Vam dir, ostres, això hem d'apostar per fer-nos més visibles, i a finals del 2019 vam comprar una carpa superxula, per posar en els punts liles a les festes de Sant Sadurní, que malauradament encara no hem pogut inaugurar, degut a que ens ha agafat el Covid i se'ns ha prohibit doncs, poder donar fulletons i targes i poder fer aquests punts liles a les festes, primera perquè les festes s'han fet d'una altra manera i en un altre format, i no hem tingut encara la possibilitat de poder muntar la nostra carpa lila i poder-nos fer visibles, però realment hem d'aprofitar qualsevol cosa que passi per reivindicar doncs, els drets de les dones. En el nostre ajuntament ara s'està canviant tot el sistema informàtic i es podran fer totes les gestions online. També hem aprofitat per demanar que tots els documents oficials siguin sense discriminació de sexe, i a Sant Sadurní intentem que cada cosa que passa, allà, nosaltres, i no sé què, nosaltres allà. I hem de donar aquesta visibilitat perquè realment, tal com deia l'Ester i tal com deia el Cristian també, és relativament nou i això fa molts anys que passa, no? I, sí. I crec que anem tard.
Anem tard, sí. Sí. Estic completament d'acord, Meritxell, anem molt tard.
Anem tard i per exemple, a la Generalitat, la llei contra la violència vers les dones només fa 12 anys que es va crear a la Generalitat. És a dir, que això fa molt de temps que passa i ens hi hem posat tard, però ens hi hem de posar a totes i seguirem nosaltres impulsant tot el que faci falta per erradicar aquesta xacra, que no hauria de ser, eh?
Fixa't que a mi m'agradaria afegir, si em deixeu, perquè el dia 5 de novembre vam tenir unes jornades de trencant els estereotips dintre de la cultura popular, van ser promogudes per la Generalitat i ens van convidar com a Ajuntament de Bones Pràctiques per tema de l'eliminació o el tractament de les músiques sexistes dintre del carnaval, i ho comentàvem, no? Era una cosa generalitzada entre totes les persones assistents que Sí, és cert que anem tard, perquè fa doncs 4 o 5 anys, des de Santa Margarida dels Monjos, quan vaig entrar com a regidora, doncs vam treballar per aquest protocol, ho volíem treballar per aquest protocol per les festes lliures de violència masclista, i recordo que la Generalitat, des del Departament de Salut, ens deien: és que esteu coent una cosa de la qual nosaltres encara no tenim ni els ingredients. Llavors, clar, és que fa com una mica de por, no? Perquè dius, bé, és que portem molts anys de violència masclista. Segurament molts més, el que passa que s'han enregistrat només des de fa 20 anys aquestes víctimes. Llavors, clar, dius, no només hem de fer aquestes polítiques, sinó que és que les hem de fer amb celeritat i ens hem d'apropar a la realitat de cada municipi, però a la realitat com a país. Tenim un problema molt greu d'educació i de violència masclista i hem de fer alguna cosa ja. És necessari. I, per tant, aquests punts liles que, com comentava la companya, des de Santa Maria dels Monjos també ens han quedat amb les ganes d'estrenar aquesta carpa, no sé quina és la fórmula per poder arribar a aquestes institucions, per poder posar més recursos, però el que sí que està clar és que hem de posar fil i agulla i és urgent.
Sí, aquí entrem tots nosaltres, Esther, per això hem d'apretar i hem de... Nosaltres a Sant Sadurní, per exemple, aquest 2020 és el primer any que portem una partida només de punts liles, una partida econòmica, No pot ser. Ens hem de posar més forts davant d'això i crec que si ens hi posem tal com ens hi hem de posar, donarà els seus fruits.
Sí, però sobretot, Meritxell, és perquè amb aquests punts liles, no?, que normalment mouen entitats feministes, i tenen uns recursos molt escassos, és que no tenen res.
Llavors, és feina nostra apostar per això.
Això mateix. Sí. Llavors, clar, dius, el que han de promoure és subvencions per a aquestes entitats i a més, per la resta d'entitats que siguin de qualsevol altre àmbit, com deia, educació, esports, és igual. O sigui, s'han de promoure aquestes polítiques de paritat, que com bé deies abans, sembla que si no ens obliguin no hi ha, no? S'ha de començar a fer soroll, molt de soroll, perquè ens escoltin i apostin per tot aquest canvi que és necessari.
Bé, m'ha agradat que per fi comenceu a parlar entre vosaltres, perquè jo començo a llançar preguntes i és com que vaig fent la roda, però m'ha agradat molt que poseu en comú doncs, certes coses. Jo us faré l'última pregunta, perquè el temps ja sabeu que la ràdio és or, i vaig a per aquesta última i és com veieu el futur. Però, a banda, m'agradaria incorporar que jo, almenys la meva percepció davant el que veiem, és que també els joves estan aplicant violències masclistes, entre cometes, amb el llenguatge i tot plegat. No sé si vosaltres ho veieu igual o no veieu igual. Comencem amb tu, Esther.
Disculpa, o sigui, el que m'estàs preguntant és
pel liat,
futur.
No?
Sí, sí, dic, no sé si m'estàs preguntant per com veig el futur, per temes d'igualtat i per temes de perspectiva de gènere. És aquesta la pregunta, oi?
Sí, exacte, correcte.
A veure, el futur, jo el veig feminista, o sigui... sense el fet de dir el veig feminista no és que deixem de banda la part masculina de la societat, sinó que és que hem d'equilibrar aquesta balança. Ara mateix estem molt avall. És a dir, per poder pujar hem de començar a fer tot aquest soroll que comentava abans. Per tant, per fer tot aquest soroll, les dones han de sortir, han de liderar, s'han d'empoderar i hem de poder fer veure que valem per molt més de lo que han vengut en aquesta societat. I aquí tenen un paper molt important les nostres nenes i els nostres nens, perquè aquestes dones, aquestes joves, aquestes nenes, no podran fer tota aquesta tasca si no tenim una part de masculins que també ajuden a fer aquest canvi a la societat, no? Aquesta visió que és tan necessària. Per tant, necessitem d'aquests homes i d'aquestes noves masculinitats per poder fer el canvi i el clic necessari que necessitem com a, com a societat, com a dones i en general per poder tenir un futur d'igualtat i d'equitat, que és el que busquem i el que esperem.
Mm-hmm. Cristian, sí, acabarem amb tu, Meritxell.
Val, perfecte.
Cristian, no sé si tenim... Se'ns va la cobertura una mica amb el Cristian, que s'ha tornat a penjar. Doncs sí, Meritxell, anem amb tu, perdona, perquè anem a tres bandes.
Jo, mirant una mica el futur, crec que comencem a creure'ns que realment hi ha un problema sobre la taula, eh? Estàvem molt silenciades les dones, però d'un temps cap aquí aquestes marees liles que surten al carrer, aquest voler tenir veu, voler tenir espais, jo penso que s'ho estan començant a creure, que això no s'esfumarà i que va a més. I pel que fa al tema dels nostres joves, doncs hem de seguir-hi treballant. Nosaltres des de Sant Sadurní tenim diferents formacions a les escoles. Això ja ho comencem a fer a primària amb unes maletes pedagògiques que trenca estereotips i rols de gènere, però es fa una mica de tot. Es fan tallers no mixtes a quart d'ESO, es fan cicles formatius a partir del teatre per ensenyar una mica la canalla, doncs que bueno, hi ha una feina que es fa i es fa des del Servei d'Igualtat i es fa a les escoles, però crec que és important que des de casa també es treballi tot això, no? Però, però crec que anem per bon camí i això és veritat que s'ha de començar des de que són petits i s'ha d'ensenyar que hi ha un respecte que hi ha d'haver un respecte cap a la dona i que és important, que al final el que no t'agrada que et facin a tu és normal que tampoc agradi que li facin a un altre, no? S'ha de respectar a tothom, ja sigui per raó de gènere o per qualsevol altra cosa. Però sí, penso que anem ben encaminats.
Posar-nos a les sabates, no?
Sí. Perdó, dic, fixa't, Meritxell, que hauríem de començar a parlar del respecte a les persones. Encara parlem d'aquest respecte, totes dues, hem parlat d'aquest respecte cap a les dones i quan posem el gènere pel mig és que, evidentment, no hi ha igualtat. Per tant, a tota aquesta banda que comentaves d'aquestes maletes que hi ha a les escoles, aquests espais que des de Santa Margarida dels Monjos també els potenciem, perquè creiem, com deia abans, que la pedagogia serà la clau per fer aquest canvi, penso que és molt important.
Una mica posar-nos a les sabates de l'altra persona, és a dir... Parlem de respecte en majúscules i aquí coincidiu totes dues. Acabem amb el Cristian, que ens queda un minut i poc, escaig. Cristian, com veus el futur?
Què tal? Doncs jo, la veritat, jo sóc optimista ja per idiosincràsia, per dir-ho d'aquesta manera, no? Però jo crec que és molt positiu els grans moviments socials que s'estan visquent no només en aquest país, sinó a nivell internacional, no? El moviment del 8 de març és un moviment ja consolidat, és un moviment que ha estat capaç de portar a les institucions i a les administracions aquesta problemàtica. Jo estic completament segur que aquest debat que avui estem tenint amb l'Ester i amb la Meritxell no l'hauríem tingut fa 5, 6, 7, 8 anys, perquè no era un tema que estava sobre la taula, tot i que la problemàtica era exactament la mateixa. I crec que és necessari, doncs, en aquest futur que les generacions més joves hi participem i que les generacions, doncs, que sigui una lluita intergeneracional per arribar a poder erradicar aquesta xacra de la violència de gènere, no? El primer pas més important que tenim per complir és la pedagogia, és la conscienciació, és la visibilització de la necessitat de lluitar contra aquesta problemàtica que tenim sobre la taula. I jo crec que si les administracions estan compromeses i som capaces d'adaptar-nos allò que la societat civil ens demana, jo crec que tenim un futur digne per davant i que a poc podrem començar a deconstruir aquesta societat heteropatriarcal, doncs, que ve definida de molts anys. A partir d'aquí, actuar
per erradicar aquesta xacra
de la violència de gènere i cap endavant.
Cristian, perdona, eh? Meritxell Borràs, regidora d'Acció Social, Igualtat, Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Esther Marmaneu, regidora de l'Ajuntament de Santa Margarida dels Monjos, i Cristian Soriano, regidor d'Igualtat de l'Ajuntament del Vendrí. Moltíssimes gràcies per estar avui al Penedès en Xarxa.
Un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tots. Són 11:15. Ho hem de deixar aquí, com deia la Lourdes, perquè arriben les notícies. Segona cita amb el flash informatiu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us saludem en aquest nou repàs a la informació d'àmbit comarcal del Penedès en xarxa i us comentem que l'Arbós impulsa un hort urbà a l'Escola Sant Julià amb l'objectiu d'apropar l'agricultura sostenible als alumnes. El pati de l'Escola Sant Julià de l'Arbós llueix des de fa uns dies un hort urbà que s'ha construït amb travesses de fusta reciclades que fan la funció de marges i que han estat proporcionades per l'AMPA. La idea de l'hort urbà va sorgir de l'equip directiu i va ser ben rebuda per l'AMPA i l'Ajuntament de l'Arbós, que ha col·laborat amb la construcció de l'equipament. L'objectiu és que els alumnes del centre coneguin millor el món de l'agricultura i la producció d'hortalisses i verdures. Alhora es vol conscienciar els estudiants de la importància de mantenir una alimentació sana basada en un cultiu sostenible de la terra. L'experiència és una prova pilot que vol ajudar els alumnes a desenvolupar projectes relacionats amb la producció agrària. I hem de parlar-vos també d'un emotiu minut de silenci a Sant Sadurní en memòria del regidor Rafa Berlanga. Aquest dilluns al migdia, Sant Sadurní va retre un sentit homenatge al regidor de Sant Sadurní en Comú, Rafa Berlanga, mort sobtadament divendres als 53 anys. La família i el consistori van encapçalar un emocionat minut de silenci després que l'alcalde recordés en nom de tot el consistori la contribució de Berlanga a l'Ajuntament, on era regidor des de l'any 2015, el seu tarannà dialogant i conciliador, a més del seu activisme i compromís social. L'Ajuntament va celebrar divendres un ple extraordinari i d'urgència en què es va decretar 3 dies de dol oficial i un crespó negre que llueix fins avui a la façana de l'Ajuntament en el seu record. El plenari ordinari del mes de novembre, que estava previst per aquest dimarts, es trasllada a principis de desembre, amb data encara per determinar. Us comentem també, d'altra banda, que un any més el grup de la Terra de Càritas acull les olives de les oliveres municipals. Des de l'any 2012, el grup de la Terra de Càritas Interparroquial a Vilafranca, en col·laboració amb l'Ajuntament, cull les olives de part de les oliveres plantades en parcs, carrers i parcel·les municipals a Vilafranca del Penedès per al seu aprofitament. Durant els mesos d'octubre i novembre d'aquest 2020, diferents persones del grup han collit més de 1.500 quilos d'olives amb les que s'han pogut fer 160 litres d'oli, que serviran per al consum d'oli anual d'aquestes persones i les seves famílies. D'aquesta manera s'aprofita un recurs local que d'altra manera es malmetria i embrutava l'espai urbà. Per la gent que forma part d'aquest grup de treball, el fet de tenir una feina a fer, d'aconseguir uns resultats i un reconeixement, ha estat tant o més important que l'ajut econòmic que els ha pogut suposar. I afegirem també una informació més, en aquest cas relativa a l'activitat cultural a la comarca de l'Alt Penedès. El taller de còmics contra el masclisme, que té lloc demà dimecres a Sant Cugat Sesgarrigues. En el marc del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, el 25N, que és d'aquest dimecres, 25 de novembre, l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues organitza un taller en format online, obert a tota la població i dedicat als còmics en aquesta ocasió. En el taller es vol explorar les possibilitats gràfiques, narratives i estètiques d'aquest llenguatge per denunciar les discriminacions de gènere i construir un imaginari igualitari i no sexista. Per participar-hi cal inscriure's a l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues a través del mail rodriguezai@santcugatsesgarrigues.cat o també per WhatsApp al telèfon 628 37 99 43.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15. És dimarts i com que som a les acaballes de mes, tenim aquesta cita mensual, aquest cop d'ull A que ens porten des de la Biblioteca Torres i Bages. Ens acompanya la bibliotecària Bernadet Hortal. Bon dia, Bernadet.
Hola, bon dia.
El cop d'ull A és aquesta tria de llibres i d'altres materials que té la biblioteca monogràfica, que un cop al mes es dedica, es destina a un tema diferent. Som a les acaballes de novembre i presentem el cop d'ull del proper mes de desembre. A qui va destinat, Bernadet?
Aquesta vegada hem triat el tema del SIDA perquè el dia 1 de desembre, com cada any, es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra el SIDA i amb l'objectiu d'augmentar la consciència en la prevenció i, a més, de fomentar la solidaritat amb les persones que pateixen la malaltia. Es va commemorar per primera vegada l'1 de desembre del 1988 i des d'aleshores sembla ser que han mort 25 milions de persones. A més, avui, 24 de novembre, coincideix que fa 29 anys que va morir Freddie Mercury, líder de Queen, víctima d'una pneumonia però associada al virus del SIDA. Si en record d'ell també doncs fem aquest, hem triat el tema.
De llibres i de material, àudio i sonor, n'hi ha una pila, perquè avui ens portes una selecció, un tastet.
Sí, he fet una mica, una tria que fos variada, que hi haguessin monografies, després novel·les, còmics i pel·lícules. Que hi hagi una mica de tot.
Comencem pels llibres de coneixement sobre la SIDA.
Sí, n'hi ha un que es diu La SIDA, justament, que és de la Shirin Usdin. És un llibre que va editar Intermón i explica la història de la SIDA, examina els orígens, de quina manera es propaga, també els beneficis que tenen les empreses farmacèutiques, explica també la realitat de les dones malaltes de SIDA, també les mesures positives que han pres les persones i comunitats per combatre-la, i la persona que ha escrit el llibre és especialista perquè ella és metgessa i està especialitzada en salut pública.
I en aquest àmbit també has triat un parell de propostes més. Un assaig, per exemple.
Un del Ivonne Larrazábal, que es diu El paciente ocasional, una història social del SIDA. És un assaig que repassa alguns dels aspectes més rellevants de la influència de la pandèmia en la societat, de la investigació científica, de les causes i tractaments per combatre-la. Però, a més, també repassa de quina manera ha repercutit en la política i com ha influït en les relacions entre els països desenvolupats i els subdesenvolupats. I de quina manera aquesta malaltia va generar un moviment social que va denunciar les autoritats polítiques.
I per acabar, en aquest àmbit de la tria que ens ha proposat la Bernadet, un de molt pràctic.
Sí, un que es diu El VIH i la SIDA, parlem de la nostra salut, parlem del VIH. És un quadern breu que dona una informació molt ben explicada i molt resumida sobre el SIDA. Està pensat especialment pels joves per aclarir dubtes i en referència a l'enfermetat. És molt esquemàtic i molt clarificador.
I, com sempre, intentem que sigui una tria prou representativa de tot el que hi ha a la Torres i Bages. També hi ha novel·les i n'has proposat un parell.
Sí, la primera és de la Maria Antònia Oliver, que es diu Tallats de Lluna. Ella va néixer a Manacor i és una de les veus més reconegudes de la literatura catalana. Aquesta és la primera novel·la en català que parla de la malaltia i que reflecteix els prejudicis morals que estigmatitzen les persones que pateixen la malaltia. És el relat en primera persona d'un homosexual, en Tomeu, que reflexiona sobre la seva existència a partir de la seva vivència de la SIDA per la mort d'un amic seu, que va morir de SIDA, o sigui que ell ho va viure molt properament.
I l'altra novel·la és d'Anna Tàtel Villegas.
Sí, la novel·la es diu Tot el que sabem del cel. És la seva primera novel·la, i parla d'un advocat de Nova York, Austin, que viu a un poble de Califòrnia amb un professor, i treballa de professor de dret. Allà coneix la Dolores, que és una agent immobiliària, i comença una història d'amor que es veu sacsejada quan Austin descobreix que és VIH positiu.
A la Torres i Bages tenen un fons molt ben nodrit de còmics i també has trobat còmics amb la SIDA com a rerefons.
Sí, n'he triat dos. Un que es diu Pedro i jo, tracta sobre un jove autor de còmic que es presenta un càsting de reality show amb un grup de persones que conviu durant 6 mesos, i a l'arribada es fa amic d'un dels participants, un jove homosexual seropositiu, que aprofita el programa per sensibilitzar els espectadors de la malaltia, de la prevenció i de la lluita contra la sida. I a més és una obra autobiogràfica que explica l'amistat és real.
I l'altra?
L'altra es diu Píldores Azules. En aquesta és una història en la que Frederic coneix la Cati. La Cati és seropositiva, té un fill de 3 anys i els dos s'han de sotmetre a una teràpia, a teràpia triple. I aleshores inicien una relació enfosquida per les preguntes i l'ansietat i la por de la malaltia. I ell té una gran admiració per ella perquè la veu que és una persona amb molt coratge i moltes ganes de viure. És una història molt sincera, però també hi té una pinzellada d'humor i tracta sobre l'amor en temps de sida.
Parlem de còmics per adults, oi?
Sí, sí, són còmics d'adults.
Ho dic perquè a vegades hi ha qui ràpidament associa el còmic als més petits, i el vostre fons ja justament és un molt bon fons de còmic per adult.
Sí, sí.
I potser un llibre us farà mandra, però una pel·lícula passa millor. També has trobat un parell de molt bones pel·lícules.
Sí, una és una clàssica.
Icònica, eh?
Sí, Filadèlfia, que es va fer famosa pels actorassos que la van interpretar, que era el Tom Hanks i el Denzel Washington. Tracta d'un advocat homosexual, malalt de sida, que és despatxat d'un prestigiós bufet d'advocats a Filadèlfia. Quan hi decideix demandar el bufet, i contracta l'advocat que sempre ha sigut el seu rival. Però aleshores, a partir d'aquí, s'estableix una amistat entre ells i que creix a mesura que la causa també va triomfant.
Recordo que aquesta pel·lícula va impactar i molt en el seu moment.
Sí, sí.
Per primera vegada es parlava sense tabús. Clar. I, com deies tu, amb dos grans actors, em sembla que es van endur Oscars.
Sí.
Va ser tot un hit, aquest Filadèlfia. I en tens una altra?
Sí, una que es diu Una història, quatre finales. És el premi d'un concurs de curtmetratge sobre sida. I partint d'una situació en la que una parella ha de negociar si utilitza el preservatiu o no, planteja 4 finals possibles. Aleshores, el vídeo permet fer una proposta didàctica per treballar aquest tema, per treballar sobre per fomentar l'ús del preservatiu, per reflexionar sobre els motius que dificulten el seu ús, per facilitar que hi hagi un debat sobre els riscos associats a la sexualitat. És una pel·lícula que obre, que permet després fer un debat i parlar sobre el tema amb joves, sobretot. Però és una pel·lícula que pot ser interessant per qualsevol persona.
Aquests són alguns dels llibres, còmics o pel·lícules que aborden la sida o que la tenen com a rerefons a la Torres i Bages. És una tria perquè hi ha molt més material. I a banda d'aquestes recomanacions, a la Torres i Bages també us volen sorprendre, oi, Bernadet?
Sí, és una idea que vam copiar de la Biblioteca de Sitges, que a ells els hi funcionava molt bé, i de mica en mica ho hem anat copiant les diferents biblioteques. Són unes bosses sorpresa pels infants. Ho vam començar durant el temps que la gent no podia accedir a les sales, i com que ha tingut tant èxit, ho continuem fent. Són unes bosses sorpresa en els que incloem llibres, contes, llibres de coneixement, DVDs, revistes, pels infants entre 0 i 13 anys, i aleshores fem bosses per grups d'edat. I en aquestes bosses els nens les agafen en préstec, que les han de tornar, per suposat, però ho agafen sense saber el que hi ha a dintre, és l'enigma, i en els nens els hi fa molta gràcia.
Ho està petant, oi? Estan agradant molt.
Molt, molt tant. És això que encara ara mateix ja poden accedir els nens a la sala, però continuem fent perquè hem vist que ha tingut molt èxit.
I cada bossa és diferent?
Cada bossa és diferent, sí. Intentem fer tries que siguin de llibres bonics i variats, de temàtiques variades, que siguin una sorpresa.
Per tant, si s'enganxen a la iniciativa de les bosses sorpresa, quan en tornen una, poden agafar una altra.
Sí, clar.
I ara obrim una segona part on habitualment repassem l'agenda d'activitats que, de moment, malgrat la desescalada, continua sent
molt reduïda, perquè quina és la situació ara mateix a la biblioteca?
Ara mateix es pot accedir a tota la biblioteca, sempre mantenint l'obligatorietat de portar mascareta i de rentar-se les mans amb gel a l'entrada, amb un aforament del 50%, però de moment no es poden realitzar activitats presencials. Nosaltres en teníem unes quantes preparades, però les hem hagut d'anul·lar de moment perquè no es poden realitzar.
De fet, això ha canviat, oi? Us pensàveu que aquest desembre recuperaríeu l'activitat, teníeu, com deies tu, preparat tot un desembre d'activitats i a última hora, mirant bé la lletra petita i els canvis aquests d'última hora que no surten al mateix temps que el DOC, heu vist que no pot ser.
Sí, ens han fet canvis al cap de setmana. El divendres ens pensàvem que sí, però al cap de setmana a correcuita hem hagut de cancel·lar tot.
Això vol dir parlar tot de persones que havien de fer hores del conte, que havien de presentar llibres, que havien de fer tallers...
Sí, sí, s'ha hagut de canviar tot amb poc rat. Va ser ahir, va haver de canviar tot.
I aquestes propostes que estaven planificades es podran recuperar, les que s'han hagut d'anul·lar?
Esperem poder-les fer més endavant. Haurem d'anar parlant amb cada una de les persones i reprogramar.
Per tant, aquest desembre l'única activitat que hi haurà serà telemàtica.
Sí, hi haurà dues activitats telemàtiques. Una és adreçada a dones adultes, que es diu A les dones ens agrada més suau, que serà el dimarts 1 de desembre a les 7 de la tarda, una sessió telemàtica, en la que es portarà a terme una tertúlia sobre literatura, erotisme i sexualitat. En l'acte hi haurà la presència de l'actriu la Gemma Sant Germán, que dramatitzarà la lectura de textos de diferents dones escriptores conegudes pel públic i després de les lectures es farà una tertúlia. Per participar a l'activitat cal inscriure's i hi haurà un enllaç penjat a la web de la biblioteca. Aquesta activitat s'emmarca dins el cicle de biblioteques amb D.O. d'enguany.
Un cicle que també s'ha vist afectat per la pandèmia,
sí,
no?
Sí, segur.
Bastant.
Sí, bastant.
No sé com pots sonar aquesta tertúlia telemàtica, no? Aquesta lectura de textos i després aquesta posada en comú.
No és el mateix, però almenys d'aquesta manera podem mantenir i fer algunes de les activitats.
I l'altra activitat que no s'ha ajornat ni s'ha suspès, que ja estava plantejada telemàticament... És un petit taller.
És un taller que també es farà el dimecres 2 i el dimecres 9 de desembre a les 17:30, és a dir, té dues sessions. Un taller que es diu Crear aplicacions per Android. És un taller per aprendre a crear aplicacions per mòbil, per Android, i que el portarà a terme Eduquem-nos. Per participar-hi també cal inscriure's i es farà a partir del Google App Inventor, que és un entorn integrat per desenvolupar aplicacions mòbils i sembla ser que és molt visual i a partir d'unes eines bàsiques l'usuari anirà enllaçant un conjunt de blocs per anar creant l'aplicació. El sistema és gratuït i sembla ser que és senzill de descarregar la web.
Està pensat per adults.
Sí, per adults.
I... Una altra iniciativa que sí que continua en marxa perquè es fonamenta en el préstec de llibres és el concurs Puja el tren, que ja va per la 5a edició i que agrada molt també. Explica'ns.
Sí, és una iniciativa que s'organitza conjuntament les biblioteques de l'Alt Penedès i del Garraf, en la que es vol fomentar la lectura entre els nens de 9 i 13 anys, que és una edat que ja comencen moltes vegades a deixar la lectura i se'ls vol motivar. Cada participant s'ha d'inscriure i se'ls donarà un mapa literari, com si fos un mapa de trens, i que hi ha diferents línies de tren. Cada una d'aquestes línies agruparà els llibres, per exemple, hi haurà una línia que serà la línia de l'humor, la de les aventures, de les experiències, de terror i clàssics. I aleshores a cada una d'aquestes cinc línies hi haurà uns llibres com si fossin les parades de les línies de tren. Aleshores, els nens han de llegir com a mínim tres llibres, però en poden llegir més.
De la línia que ells escullen.
Sí, poden barrejar línies.
També poden barrejar.
Sí. I aleshores, un cop hagin llegit cada un dels llibres, hauran de venir a la biblioteca i se'ls hi farà una pregunta per veure, comprovar que han llegit el llibre. I si responen correctament, se'ls hi marcarà amb un segell el llibre corresponent. Aleshores, al final de es seleccionaran, sí, cada un dels... El nen que hagi llegit més llibres se li donarà un lot de llibres, un premi, i entre els que hagin participat es farà un sorteig. I és una manera d'incentivar que llegeixin.
Jo em pensava que això d'abandonar la lectura passava més a l'adolescència. En aquesta edat, de 9 a 13, també ho comenceu
ja
a notar?
Ja comencem a notar-ho, sí, sí, una mica.
Ja hi ha una primera davallada.
Sí, i amb això volem que... El fet de que sigui un concurs, que hi hagi...
Hi ha premi,
és com un joc.
Això agrada, no?
I a més, a cada nen se'ls hi dona un diploma, de diploma viatger.
Quan comença el concurs i fins quan poden estar llegint llibres?
Comença l'1 de desembre i durarà fins al maig. O sigui que tenen temps de llegir uns quants llibres.
Home, tres segur que els poden fer, no? En tot aquest temps.
S'ha fet una tria de llibres que creiem que els hi poden agradar. I sobretot el que creiem que és interessant és que són llibres variats, inclús que són llibres que potser ells no agafarien i els hi pot sorprendre, que els hi poden agradar.
I en altres edicions funciona bé, no? Heu tingut força públic que s'ha acostat a participar.
I és una activitat que ja saben que es fa, i ja, bueno, l'hem d'anunciar, però els nens ja ho saben.
Doncs a partir de dimarts vinent, que és 1 de desembre, podeu acostar-vos a la Torres i Bages i inscriure-us en aquest cinquè concurs de lectura Puja el tren i començar a llegir, a devorar aquestes lectures que us han triat. Molta sort a tots els que ho feu. Per cert, parlant d'activitats que es fan, d'altres que no es fan i algunes que s'acaben fent telemàticament, què passa amb els clubs de lectura aquest desembre?
Els clubs de lectura es reconverteixen i seran també telemàtics. La persona, la Mireia, que és la persona encarregada, ja es posa en contacte amb els participants i els hi explicarà de com fer-ho, quin dia i quina hora per participar i quins seran, els enviarà l'enllaç per participar. Sí, per qualsevol pregunta podeu adreçar-vos a la biblioteca.
La setmana passada teníem aquí als estudis de Ràdio Vilafranca l'Elvira Mestres, la conductora de les tertúlies literàries, i a una de les seves participants, la Dolors Bosch, que ens acompanya un cop al mes per parlar justament del llibre que llegeixen, i ens deien que si s'acabava fent telemàticament, que encara no ho sabien, a finals de la setmana passada, seria la primera vegada.
De fet, se'ls hi va dir ahir, perquè clar, és que tot ho vam saber ahir, que no podíem fer les activitats presencials.
Per tant, Bernadet, des d'aquesta setmana sí que podem accedir a les diferents sales de la biblioteca, podem passar del vestíbul, de la zona de préstec, però activitat zero, de moment.
De moment, activitat zero. Els ordenadors poden utilitzar-los, però només la meitat. Les taules poden seure-hi, però també la meitat dels seients, per tal de mantenir la distància de seguretat. I poden passejar. I els diaris, per exemple... Cada diari només el pot llegir una persona, perquè a partir d'aquí ja s'ha de posar en quarantena, les revistes també es poden agafar, tots els documents es poden agafar en préstec.
Confiem que d'aquí 15 dies, si canviem de fase, mica a mica es vagi desescalant la cultura i també la Biblioteca Torres i Bages.
Esperem-ho.
Bernadet, què et sembla si acabem amb una cançó, la cançó més famosa de la banda sonora d'una pel·lícula que ens has recomanat, Filadèlfia?
Em sembla perfecte.
Doncs acabem amb el Boss, amb Bruce Springsteen, cantant aquest Streets of Philadelphia. Philadelphia.
avenue till my legs feel like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me, it's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Minut escàs i ens plantem a les 11, notícies, butlletí, i reprenem amb la última hora d'aquest dimarts, on encara ens queda el català al carrer, concurs i les pantalles amb en Carles Gala i una petita píndola final. Les fake news, jugareu avui amb nosaltres? Us esperem.